Els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
La proteïna.
Com cada 15 dies ja sabeu que els dilluns, cap a aquesta hora, ens agrada parlar de nutrició, perquè ens hem de cuidar, no? Sens dubte, seguir una dieta saludable té molts beneficis, molts, i a l'espai La Proteïna ens agrada anar-los descobrint de la mà dels nostres nutricionistes, dietistes també de capçalera.
Exacte. Avui parlarem de la fibra i del seu impacte en la salut, un nutrient que, ja ho veureu, té molts beneficis i no només per als nostres intestins. Parlarem de la fibra i els prebiòtics, els aliments més rics en fibra, i també parlarem, atenció, Mercè, perquè la fibra, ara ho comentava l'Andreu, té molts beneficis i moltes conseqüències si no en prenem prou, de com la fibra afavoreix la nostra salut mental.
També?
Sí.
Ah, veus, això no ho sabia. Clar, molta feina per endavant que ens ha servit, Marta. Comencem primer de tot. Tu el mencionaves, per saludar l'Andreu Prados. Ell és farmacèutic, és dietista, nutricionista, especialitzat en comunicació científico-mèdica i, a més, és professor del grau en nutrició humana i dietètica de Blanquerna Universitat. Ramon Llull, com estàs, Andreu?
Bon dia, Mercè, un plaer estar amb vosaltres aquí.
Sempre és una alegria veure't,
Andreu. Sí, ho diu, és que... convençut. No,
i nosaltres, Marta, perquè... Sí,
a més, tu prens sempre nota del que ens aconsella l'Andreu i en fa seguiment i jo en soc testimoni.
Ara, és que jo li faig cas a l'Andreu. Sí. Tots els bons consells que ens dona, jo els porto a rajatabla. Però que ho saps. L'altre dia ens deia 4 fruites al dia, pam.
Tu 4. 4 fruites al dia.
I t'envio sempre la prova
la foto,
fotogràfica.
Clar.
Però clar, avui parlem, no? De fet, a la part inicial del programa, no? Parlàvem amb la Olga, no? Mm-hmm. Era que comentava que ella, doncs, cada nit, al matí. Sí, per agafar energia, mira, doncs el que feia és prendre aquest cacau, no?, per donar-li aquella energia. És bo o no, Andreu? Va, quedava aquesta pregunta damunt la taula.
Pues el cacau,
llet amb cacau.
Recentment hi ha un estudi que diu que si el cacau és superior al 85%, és beneficiós per la nostra flora intestinal i pel nostre estat d'ànim. Però sobretot hem de mirar 85%, mínim.
Clar, no sé si la marca que deia l'Olga, que
arriba
és aquest conegut, que també ho comentàvem, però... no porta sucre, si és beneficiós el que fem molts. Jo ho faig al vespre, de prendre'm en un got.
Però l'Andreu sí que comentava que hi ha un d'aquesta marca,
sí,
que no direm la marca, ja l'hem dit prou, sí que en té, no? Hi ha una,
sí que en té,
una categoria que sí que en té.
Hi ha una categoria,
no?,
que sí, i la clau és mirar l'etiquetatge. I si ens familiaritzem, el paladar l'educarem i al final el sucre és qüestió de temps. Sí,
això també és veritat.
O sigui, és una qüestió de sucre,
Sempre és una qüestió de sucre. Comencem pel principi. Va, què és la fibra, Andreu?
Pues mira, la fibra, dita així de manera senzilla, és el component dels aliments que nosaltres no podem digerir, però que una part la digereix la nostra microbiota intestinal. Llavors és el gran nutrient, no?, perquè passa desapercebut, no? Nosaltres no el podem assimilar, però que té un gran potencial enorme, no?
Clar, i a part, a més, hi ha diferents tipus de fibra, no? Perquè ara ho estàvem parlant, justament, no?, amb aquest cacau. Hi ha la fibra que pot ser soluble, la insoluble, i també, clar, aquests tipus... estem fent un pare, això ho hem d'explicar tot. L'Andreu, ara estem fent aquest canvi de mascareta i ets de dir, Andreu, que ets una altra persona també, eh? Ara m'has impactat, perquè l'Andreu porta rajatabla, sí o no, Marta?
Ara com t'agrada dir això, Mercè?
És que a mi
és que és veritat, canvia molt la fesonomia de les persones.
No ens
quan
coneixerem,
mascareta,
eh? Quan
sense.
Ens traguin la mascareta.
Ets Andreu Prados, oi?
Jo mateix.
Sense mascareta, amb mascareta. Mare meva. Ara podem escoltar l'Andreu molt millor amb aquest canvi quirúrgica. Dèiem això, no?, que els tipus de fibra, no, Andreu? Soluble, insoluble, funcions
aquesta
diferents.
Aquesta és una classificació. La insoluble seria, per exemple, la dels cereals integrals, no?, la de la pell de la fruita, i la soluble seria tota aquella, per exemple, dels llegums, no?, la de la pastanaga, algunes fruites, però més important que sigui soluble o insoluble és mirar si es pot fermentar o no per la nostra microbiota, perquè la que és fermentable és la que realment ens interessa potenciar, no?, perquè té propietats antiinflamatòries, ens ajuda és la que ens interessa.
Clar, i abans d'anar a la fibra fermentable, el que comentaves de la fruita, que és important també la que hi ha a la pell de la fruita, és allò que diuen, prendre sucs de fruita potser no és tan beneficiós perquè ens enduem la part més important, no?, de, precisament de la fruita.
De fet, amb el suc de fruita el que passa és que és fructosa pura, no? És sucre pur. Nosaltres ens el prenem i clar, la fibra desapareix i amb la fibra, molts components de la fibra que directament ja no veiem. No?
I per què és tan important que la nostra dieta doncs, contingui aquesta fibra, Andreu?
Pues mira,
per moltes obvietats que hi ha, però sempre va bé recordar-les.
La fibra ens hem associat molt a hàbit intestinal, no? Però sí. Això només és la punta de l'iceberg, no? Perquè, de fet, estem veient que la fibra, quan arriba a l'intestí, és l'aliment preferit dels nostres bacteris intestinals, ens ajuda a produir energia pels nostres bacteris, ens ajuda a millorar el nostre sistema immunitari. És fascinant. Dius, com pot ser? Sí, és que menjar suficientment fibra ens pot ajudar a prevenir un refredat, per exemple.
Ah, sí? O sigui, ajuda al sistema immunitari?
Ajuda al sistema immunitari, també? Sí. És la gran oblidada, no? Perquè sempre hem vist, bueno, el restrenyiment, sí, però sí. Només és una part. I l'última investigació que he fet aquest cap de setmana, estava assistint a un congrés, que, per exemple, els pacients amb càncer sobreviuen més aquells que mengen més fibra. I em vaig quedar, és fascinant, no? S'estava parlant inclús d'un any i mig.
Uau.
No? Pacients amb melanoma, que és un tipus de càncer agressiu. I llavors, clar, estàs dient una cosa tan senzilla i que
no?
Tenim al nostre abast, l'hem de potenciar més.
I a part també, perdó, el tema de la salut mental, no? Que també deies que es pot veure reforçat també, no?
Correcte. Per què? Perquè quan arriba a l'intestí afavoreix el creixement de bacteris que s'estan relacionant amb l'estat d'ànim, no? I això és fascinant, no? Perquè sempre, curiosament, quan tenim ansietat o estem nerviosos, mengem coses que no toquen, no? I aquí la recomanació hauria de ser, no, és que quan tenim ansietat, menjar aliments amb fibra ens ajudaria a estar de més bon humor. L'únic que, clar, dis-li a algú que quan estigui mal d'ànim es mengi un plàtan, no?
Marta Jarque, tu no en mengis gaire, que tu sempre estàs...
De què?
Tu estàs sempre de bon humor.
No, clar, és curiós, és veritat, que quan estem això, tenim un dia, un mal dia, doncs què fas? Menges, doncs, gelat...
Porqueries, sí.
O llaminadures, no? O dolços a xocolata, no? Precisament que conté fibra. I potser això és contraproduent també pel nostre sistema nerviós o per aquests bacteris que tu comentaves, no? De l'estómac.
Sí, totalment. I, de fet, el sucre, quan és senzill, fermenta, o sigui, no ens interessa potenciar molt aquest sucre que està allí, no? Llavors...
I, Andreu, aquesta sensació, no sé si us passa, quan consumim fibra, no?, de dir, uf, tinc la sensació d'estar molt tip, no? Per què passa això?
De fet, és interessant perquè la fibra, a mesura que avança pel tracte digestiu, va captant aigua, sobretot aquesta fibra fermentable que dèiem, i què fa? Que això fa que, bueno, provoqui distensió, no? Important, quan això passa, no es tracta de deixar la fibra, sinó d'anar adaptant-nos gradualment, no? És a dir, no fa falta, avui no mengem fibra i demà ja hem d'incloure fibra a tots els àpats, no? Sinó que per aquesta sensació d'atipament que comentaves tu, Mercè, sigui gradual, és interessant anar molt a poc. Llavors, cada dia una miqueta, anar gradualment, i així la tolerarem millor.
Escolta'm, parlem d'aquesta fibra fermentable que ens comentaves. A quins aliments la podem trobar? Perquè apuntaves que és la més beneficiosa.
És la més interessant, sobretot, per exemple, la poma al forn. És una gran font de pectines i és molt interessant per calmar l'intestí. També...
és curiós. Poma al forn.
Poma al forn o una pera al forn.
Però si no ens la... Si ens la mengem crua...
Si ens la mengem crua, no té aquestes propietats tan interessants.
Que curiós, i això per què?
Perquè l'estructura de la poma és molt rígida i el que fa la calor és ablanir aquesta estructura de la paret vegetal i fa que directament sigui molt més fàcil digestiva i als nostres bacteris, que són molt sibarites, els agrada més.
Ah,
clar, de fet, quan estem així una mica malament de la panxa, no, Andreu? És el...
La tradició popular ja ho diu, no? De fet, sí. La poma al forn, tot ben cuinat, bullida. Res cru, perquè... Sí. També es digereix millor.
Ah, i a l'hospital, jo ara ho recordo, que quan estàs a l'hospital et porten poma al forn.
També.
Jo pensava, a veure, un moment, porteu la crua, menys feina, no? Perquè a més, hi ha gent que no li agrada, no? I pensava, per què l'han de dur al forn? Per què l'han de dur cuita? Doncs mira, veus? Una altra cosa que aprenem.
Tema colesterol. També ajuda, no?
Molt interessant. Sobretot aquesta fibra, la fibra dels llegums, la fibra dels tubercles quan els cuinem i els refredem, el que fa és que segresta el colesterol i el sucre. O sigui, tant per gent amb el colesterol elevat com per pacients, per persones amb diabetis, és com una esponja, no?, que segresta aquest excés de colesterol i sucre, i això ens ajuda també a contribuir al colesterol. Per exemple, una recepta senzilla pel colesterol és menjar llegum cada dia. Ja sé que pot semblar missió impossible, però si tu poses llegum cada dia, aquesta fibra és realment molt interessant per mantenir el colesterol a la ratlla.
Mira, ben fàcil, perquè hi ha moltes botigues que venen llegums cuits,
sí.
I és fantàstic, és senzill, és saludable.
Correcte.
Ara ens avançaves, el llegum porta molta fibra, però en quins aliments podem trobar fibra?
El llegum és interessant, cigrons, llenties, la mongeta blanca. Una altra gran font de fibra, que crec que no la tenim prou en compte, són els tubercles, patata, moniato, la iuca... Aquests tubercles, quan els cuinem i els refredem, ens aporten una gran quantitat de fibra fermentable.
Exacte, és el que t'anava a dir. Tot això que entenc que s'ha d'aprendre cuinat.
Correcte, millor.
Per aconseguir aquesta fibra fermentable, que és, Marcela, que hem d'estar, la que ens interessa.
La que hem d'estar alerta. Andreu, però clar, ara la pregunta que potser algun oient s'està fent, quina dosi diària de fibra necessitem?
La dosi és important perquè menja molt poca fibra.
En general mengem
menja
poca
molt
fibra.
Poca. I la recomanació, fixeu-vos, que el mínim estaríem parlant de 25 grams al dia, quan a l'Àfrica estan menjant de 150 grams cap a dalt. Llavors, això a nivell de racions...
Com és això? Refereixes?
Sí, sí, a l'Àfrica estan menjant 5 cops més fibra que nosaltres. Per què? Perquè la seva alimentació només és pràcticament d'origen vegetal i molt poc aliment d'origen animal. No? També és cert que tenen moltes menys malalties cròniques que aquí, no? I de fet, podria ser aquest paral·lisme. Però tornant a la teva pregunta, a nivell de racions, doncs mira, seria un bon consell 3 peces de fruita i 2 plats de verdura. I quan em refereixo a 2 plats de verdura, no fa falta 2 plats sencers, però per exemple pot ser una amanida i de guarnició del segon plat verdura, i per sopar doncs un plat de mongeta bullida i de guarnició també escollir un tomàquet o verd. És combinar-ho, però aquestes 3 fruites i 2 racions de verdura seria la dosi òptima. I a partir d'aquí, el mínim, Això és important. A partir d'aquí, cap a dalt, cap problema.
Anem una mica de pal a pal, Perquè què ens passaria si no prenguéssim gens de fibra? Quins efectes tindria això pel nostre cos?
Molt bona pregunta, i aquí seré molt literal. Quan no mengem fibra, els bacteris del nostre budell es mengen el moc que ens protegeix tot l'intestí per dins.
Vaja.
És així, hi ha un estudi molt literal que ha vist que quan tu no dones fibra, els nostres bacteris s'han d'alimentar com sigui. I d'on trauen energia? D'aquest moc que precisament és protector per l'intestí. I aquí també hi ha una cosa que fem malament, que és que quan tenim problemes digestius el primer que traiem és la fibra. I no hauria de ser així. És a dir, perquè estem debilitant aquesta barrera intestinal, perquè si traiem la fibra, com mengen els bacteris, no?
Clara, estàvem parlant també a l'inici, parlant dels prebiòtics, no?, que es van posar tan de moda. Andreu, quina és la relació que tenen els prebiòtics i la fibra? Com es relacionem, no? Recorda'ns, primer de tot, els prebiòtics, què són?
La fibra és tot, per entendre'ns, i els prebiòtics són un subtipus de fibra que afavoreix de manera selectiva el creixement dels bacteris beneficiosos del nostre intestí.
Selectiva,
Selectiva, és a dir, la fibra és molt general. Hi ha fibra insoluble, el que dèiem, no? Però els prebiòtics és aquell subtipus de fibra que només potencia els bacteris bons de la nostra microbiota. I aquí és molt interessant perquè s'estan investigant els prebiòtics amb obesitat, inclús amb desordres mentals, és un camp fascinant.
Escolta, Andreu, i aquelles persones que ens estiguin escoltant i diguin tot això de cuinar, dels llegums, no m'agrada, si valen aquests suplements que podem anar a comprar als herbolaris o per a farmàcies que aporten aquest extra en fibra, o tu sempre aconselles aliments frescos, per dir-ho així?
A veure, què passa? Que quan mengem aliments frescos no només tenim la fibra, sinó que tenim tots els altres components que aporta l'aliment. Des de polifenols, antioxidants, vitamines, minerals, aigua. Amb un suplement, quin és el perill? Que si tu no estàs acostumat, si el teu intestí no està acostumat a la fibra, faràs un tap espectacular. Què vol dir amb això? Que realment no la toleraràs. És a dir, segons la dosi, porten tanta dosi de fibra que és una, molts cops és una aberració, no? I important, en el cas que s'hagin de prendre suplements, anar molt a poc i molta aigua, sobretot. Mm. Perquè si no...
Clar, perquè si no la fibra és el que dius, fa un tap.
Fa un tap, literalment, i clar, és pitjor el remei que la malaltia, no?
Per tant, hem de tenir present aquests 25 grams, no?, de fibra diària. Diària. En la nostra alimentació. Què, anem a enganxar el fals mite?
Vinga.
Perquè com ja sabeu, avui estem aquí a l'Espai La Proteïna, al matí a Ràdio Estel, amb l'Andreu Prados, ell és farmacèutic i dietista nutricionista. I Marta, sempre acabem desmuntant aquell fals mite relacionat amb la nutrició i, clar, avui, òbviament, no?, hem de parlar de què?
De fibra. Perquè, mira, avui amb l'Andreu, com ho diríem, desmitificarem el mite de que és suficient fixar-nos amb els aliments envasats etiquetats com a font de fibra per assegurar-nos que estem cobrint la ingesta d'aquest nutrient cítric crític. A veure, no és fàcil, eh?
Crític,
és llarg.
Crític.
No és cítric. Crític. Sí. És a dir, que les etiquetes a vegades ens n'hauríem de malfiar.
Molt bona pregunta, perquè aquí és un dels grans errors que fem amb nutrició, que ens deixem enlluernar per nutrients concrets. I això és un error, perquè si després mirem l'etiquetatge d'aquests aliments rics en fibra, veurem que o són alts en sucres, o porten greixos que no toquen, o porten edulcorants que al nostre intestí no li van bé. Per tant, quan jo em refereixo a fibra, em refereixo a aliment. Aliment, perquè quan mengem una taronja, perfecte, és tot, no? És que és la fibra, la vitamina C, que això és molt difícil de trobar en un aliment que posa allà amb lletres grans pels pares allí, clar, captar l'atenció, no té per què ser saludable, no? Sobretot, millor aliment.
Andreu, jo et faig cas, ja ho saps, vaig menjar pebrot vermell, perquè ens va recordar que el pebrot vermell porta...
Cru.
Porta més vitamina C que una taronja, que em vaig quedar amb aquest titular, però clar, a mi em costa digerir el pebrot vermell.
Et costa digerir?
Sí. Alguna recomanació?
A veure, aquí important, si cru, perquè cru a vegades és molt fort...
I m'agrada molt, eh?
T'agrada?
Sí.
Prova de, per exemple, amb tècniques suaus tipus al vapor, per anar gradualment, que no sigui tan agressiu
fort
per la teva mucosa, i fracciona la dosi, també.
A què es deu, de fet, que les coses a vegades no se'ns posin bé? Perquè,
sí, de fet, bueno, no? Això...
Hi ha gent que, vull dir, varia en base, en funció de la persona.
Hi ha moltes toleràncies individuals, aquí entren molts factors, no? Però sobretot aquí la clau és que si no estem acostumats, anar molt a poc.
Doncs, Andreu, tens alguna pregunta més, Marta?
No, dic que hagis, espero que hagis pres nota de tot.
Sempre.
Perquè
sempre,
ets molt bona alumna.
I si no, saps què? Ho puc escoltar a Ràdio La Carta, que sempre és interessant també recuperar totes les seccions que aneu escoltant aquí al matí a Ràdio Estel, com també a través del teu mòbil, del teu dispositiu mòbil, si encara no ens tens, va, ens has de fer lloc, baixant l'aplicació de Ràdio Estel oficial. I si ens tenies, l'has d'actualitzar. Recorda, Ves al teu App Store, tant per iOS com per Android, i allà et baixa Ràdio Estel oficial. Dit això, Andreu Prados, moltíssimes gràcies.
Un plaer,
com
fins aviat.
És un plaer. Vindràs aviat, eh?
Aviat.
Va. Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.